Es mala persona. Está.
Gracias, señora Mico.
Pues con valoraciones así, es difícil poder aclarar las causas de la dana y resolver que esto no se vuelva a producir.
Les 12 i 4 minuts, tornem a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Avui a ple al Consell de Menorca, l'equip de govern insular expressa durant la sessió plenària el rebuig a la intenció del govern espanyol de permetre el lloguer d'embarcacions privades per a ús turístic. A la proposta d'acord, el Partit Popular alerta que obrir la porta a l'activitat comercial d'embarcacions privades sense una regulació adaptada al territori suposa rompre l'equilibri entre l'ús social i comercial dels espais portuaris i augmentar encara més la saturació d'un litoral ja tensat durant l'època estival. Un ple en què el PSOE preguntarà si l'equip de govern del Consell està participant en la formulació de l'avantprojecte de la nova llei agrària impulsada pel govern balear, una normativa que Més per Menorca considera que afavoreix l'increment de places turístiques al camp.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Escolteu-me atentament, xics i grans de la taverna, que us explicaré una història d'un feliç estudiant. Va anar a la universitat per anar-se'n de caseta, dir adéu al poble aquell més petit del que voldria. Tra-la-ra-la-ra-la-ra, 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 tra-la-ra-la-ra-ra-ra.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 17 de novembre de 2025, Dia Mundial de la Prematuritat, Dia Internacional de Lluita contra el Càncer de Pulmó i Dia Internacional dels Estudiants.
Pobre estudiant, qui podria imaginar-ho? Ja el tens amb 24, un flamant llicenciat, amb el pànic comprensible a la vida laboral.
Bon dia, Jordi Fàbregas, el control tècnic i que estudia amb molta precisió la selecció musical del programa.
Baby, jo no sé com superar les teves besos.
I a la selecció de notícies hi tenim Naxel Camarasa, o un etern estudiant.
Sí,
sí,
permanent.
Permanent.
De per vida. Com va?
Has estudiat mai res des que vas acabar la universitat o no?
Alguna coseta.
Alguna coseta,
sí.
Eh?
No, tampoc massa, eh?
Com ha anat el cap de setmana, Naxel?
Prou bé, sí. Prou bé, sí. No ens hem banyat, que ja és molt.
I com llavors, que no ens hem banyat?
Havia de ploure, hi havia avisos, que
va
ploure molt poc i per tant hem pogut fer relativament vida normal.
Torna a haver-hi avís, després ho comentam.
Bueno, mentre sigui entre setmana, que hi ha feina, rai. No?
Sí. Sí, sí, sí. Veurem què passa. Pendent del ple, avui...
Parlarem del plenari, sí, ara estarà en un moment de recés, però ja han tractat alguna qüestió rellevant.
En parlarem nosaltres també a la tertúlia. Avui ens acompanyaran el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells debatrem algunes qüestions que formen part de l'ordre del dia de la sessió plenària que hi ha al Consell de Menorca avui matí, entre elles l'avantprojecte de nova llei agrària impulsat pel govern balear i que Menorca té algunes organitzacions agràries i forestals a favor, però en contra, entitats com el GOP i l'Associació Hotelera. Plurales, con una sola voz. Un ple en què l'equip de govern del Consell demanarà al govern espanyol l'activació de Frontex a les Illes Balears i la dimissió del delegat del govern d'Espanya a les Illes, Alfonso Rodríguez. També en parlarem.
Vaig estirant una corda, la corda que em recorda que estic, permet sentir que m'importa totes les vegades que he dit
Però abans d'entrar en matèria, convé repassar l'actualitat menorquina. Axel, endavant.
Doncs el plenari, que com dèiem, es trobarà en un moment de recés. En el darrer punt que s'ha tractat hi havia la reivindicació per una vegada més de que el Ministeri millori les condicions del programa de l'Inserso per als menorquins. Tots els grups, això sí, amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano, han acordat exigir de nou que l'aeroport de Menorca s'inclogui de manera expressa com a aeroport de sortida per als grups de jubilats i també que s'ampliï l'oferta de places i viatges per als pensionistes. Sentim la consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reinés, també la socialista Noemí Gomila i, en darrer lloc, Noemí García, de Més per Menorca.
Demanant que Menorca aparegui expressament com a aeroport de sortida en els plecs tècnics de l'Inserso, que s'incrementin grups i destinacions directes des de Menorca, que en la distribució de places es tingui en compte la insularitat, les seves dificultats i no només el percentatge de població.
Efectivament, és el moment de fer les reivindicacions que considerem que han de fer per als nostres grans de Menorca, perquè s'ha de revisar el programa ja de l'any que ve.
I el que no podem permetre és que la nostra gent gran, la que viu a Menorca, surti en cap cas perdent per el fet de ser una illa.
La sessió també debatrà sobre altres qüestions relatives a la connectivitat aèria, per exemple, amb la millora de la ruta a Madrid, declarada de servei públic. El PP proposarà al plenari exigir al Ministeri un mínim de 3 connexions diàries i assegurar una oferta mínima de 90.000 places. També ampliar la durada dels contractes, que actualment és d'un any. I com no, les polèmiques obres de Rafal Rubí també seran qüestió de debat a la sessió. El PSOE demanarà a l'equip de govern que atengui la petició de la UNESCO i aturi les obres de l'enllaç a doble nivell i també que cerqui alternatives. Més enllà de la plenari, també és notícia que la construcció i rehabilitació d'immobles cau un 16% en el que portem d'any. Fins al setembre, el Col·legi Oficial d'Arquitectes ha avisat 221 projectes, quan en el mateix període del 2024 se n'havien autoritzat 44 més. El descens es produeix en pràcticament tots els municipis, amb l'excepció de l'O, on l'activitat creix un 50%, amb un total de 27 projectes visats. Ciutadella, que és el municipi amb més obres aquest 2025, ha validat 66 projectes, un més que l'any passat. L'altre municipi que també creix és Es Migjorn, tot i que amb xifres més reduïdes, passa de 3 a 4 projectes. A la resta de municipis, aquestes obres cauen. A Ferreries ho fan un 78%, a Castell un 40% i a Es Mercadal un 37,5%. A Sant Lluís i Mó, de dos dels pobles amb més obres després de Ciutadella, l'activitat cau un 25% i un 6% respectivament. I acabem explicant que el Cercle Artístic abonarà aquesta setmana els més de 12.600 euros que l'Institut Nacional d'Arts Escèniques i de la Música, l'INAEM, li reclama. Són l'import més els interessos de la subvenció corresponent al Premi Born de Teatre del 2021. Aquesta setmana finalitza el termini per retornar els diners i l'entitat, assessorada legalment, ha decidit pagar per evitar mals majors, però ha presentat, això sí, un recurs de cassació. La decisió es basa en primer lloc per impedir els interessos de demora que continuïn creixent i de l'altre per garantir el cobrament de la prestació en un futur. Per fer front a aquesta despesa, el Cercle ha decidit incrementar la quota als socis i també cobrar-la per avançat, ho explica el seu president, Pere Bagó.
Una, incrementar la quota de socis, la quota anual, en 5 euros. Ara, en lloc de pagar 45 euros, se'n pagaran 50. I al mateix temps, avançar el cobrament d'aquestes quotes de 2026. Per tant, les quotes se cobraran dins enguany, dins el 25, precisament per intentar pal·liar el dèficit que tenim i els problemes de liquiditat que patim.
Cal recordar que el Premi Born de Teatre és un dels més prestigiosos de tot Espanya i el que té major dotació per al guanyador, amb 14.000 euros. Tot i les dificultats econòmiques que travessa l'entitat, asseguren que la seva activitat continuarà en el futur.
Pere Begú, que ara participa a la tertúlia i, per tant, comentarem el tema amb ell.
Perfecte, n'estarem pendents.
Bona feina, Axel.
Gràcies, que
fins
vagi bé.
Fins les 2:30.
2:30, en
fins
punt.
Fins ara, gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Brilla el cel roger.
fem un cap d'ull a la previsió meteorològica, avui ens espera una jornada inestable, amb cel tapat i nuvolats que poden provocar ruixats ocasionals que a partir del migdia, és a dir, des d'ara de fet, poden ser localment forts i anar acompanyats de tempesta. A partir de les 4 s'activarà a Menorca un avís groc per pluges abundants.
I guardes en silenci penitència envernissada en ciment.
Temperatures amb pocs canvis, que a partir del capvespre tendiran a baixar, el termòmetre oscil·larà entre els 12 graus de mínima i els 21 graus de màxima. Vent de fluix a moderat de ponent, però que girarà a tramuntana al capvespre.
Rius i balles d'indecisió. Te'n faig una ponència que m'arriba amb latència, un feix d'argumentació. Vas fer volar mil costums a un mirall i hem fet una festa que dura molt d'anys, de sol i de llunes, d'excuses i enganys. Has rebentat el context, s'ha atenuat el renou.
I escoltant Dins es vent de Berlat, arribam a la pausa per tornar tot d'una amb la tertúlia. Fins ara.
És meu cor. Fes d'aquest vespre el meu infinit. Torna a casa i diguem que tens por.
El dia Menorca. Ara tornam. IB3 Ràdio és diversitat.
A Silmi estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmi.
Hi ha coses tan comunes que no hi donem importància. Però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya n'Assumpta Vinent, exbatlessa de Ciutadella. Assumpta, com va? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Beníssim.
Tot. Beníssim. Eduard Riudavets, sí. Exdiputat autonòmic. Tot bé, Eduard? Per on
Beníssim.
Pares?
Som a Ciutadella.
Ciutadella. Beníssim. Sí? Perfecte, idò. Ja Pere Begú, periodista. Bon dia.
Hola, bon dia. Ciutadella Sud.
Estem tots per aquí, eh, Ido, aquesta vegada?
Sí, 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 sí.
Ja heu fet tots molt els viatges bé. Que havíeu de fer enguany?
No,
no, encara no.
No, encara no. Jo ara he arribat d'Uzbekistan i tenc que estar un poc tranquil·la, però bueno.
Jo encara me'n queden 2 més.
Molt bé, molt bé.
Ui, ui, ui.
Pere, ratllat avui matí amb Naxel Camarasa, ara sentíem que ella ens ho explicava perquè el Cercle Artístic de Ciutadella abonarà aquesta setmana els més de 12.600 euros que l'Institut Nacional d'Arts Escèniques i de la Música li reclama. És l'import i els interessos de la subvenció corresponent al Premi Born de Teatre del 2021. Aquesta setmana acaba el termini per retornar els diners. Pere, com a president de l'entitat, conta'ns aquesta decisió i quina és la situació a dia d'avui.
Bueno, la situació és la que ja vos ha comentat abans d'Excel. Estem pagant en aquests moments les despeses del Premi Bord d'enguany, de la 50a edició, que vam celebrar dia 18 d'octubre. Aquestes despeses, per exigències de les bases, de les subvencions que ens atorguen Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, bàsicament, i l'INAEM, també, vull dir, s'han de pagar abans de dia 1 de desembre, perquè ens hem de justificar amb els justificants, diguéssim, de pagament abans de dia 1 de desembre. I això ha coincidit enguany amb haver de tornar, amb el retorn d'aquests 11.000 euros més interessos que l'INAEM ens en reclama de la subvenció que va concedir, va atorgar i va pagar l'any 2011. No? Aquesta coincidència ha fet que tinguem una situació de liquiditat crítica i bueno, ja ho hem resolt després de consultar amb la massa social de l'entitat, amb els socis de l'entitat, amb incrementar una miqueta la quota anual de 45, que han passat a 50 euros, i amb avançar, diguéssim, el cobrament de la quota de l'any que ve. Normalment els socis pagaven la quota entre el febrer i el març de cada any, i enguany avançarem aquest cobrament ara, és més de, entre finals de novembre i principis de desembre, per ajustar la liquiditat a les necessitats de l'entitat, perquè amb una pòlissa de crèdit que tenim d'uns 30.000 euros no ha bastat, no basta, per fer front a les despeses que coincideixen en temps, en aquest temps. No?
El futur de l'entitat està garantit, per això, Pere?
Sí, esperem que sí, perquè bueno, del que es tracta és quan a principi d'any comencem a cobrar, que esperem que ens a cobrem totes les subvencions que ens han concedit, perquè després de la seva justificació els hem de cobrar, no? I és de suposar que amb els doblers que cobrem de les subvencions en el Premi Bord d'enguany, pues puguem fer front, diguéssim, a les activitats, a la resta d'activitats que fa el cercle al llarg de any, no? Pensam que això sí que serà possible. Ja seria una desgràcia grossa que algun d'aquests ingressos previts no arribàs, no? Però esperem que no sigui així.
Assumpte, Eduard, algun comentari que vulgueu fer?
Jo, Pere, te voldria demanar, no, és que no ho he acabat d'entendre. És dir, ara reclamen una subvenció del 2011?
2021.
Ah, és que has dit 2011.
Ai, perdó, vale. 2021, sí.
Vale. Llavors,
2021,
vull dir que han canviat els criteris i per això m'ho la reclamen, perquè el que no s'entén gaire és que m'ho puguin reclamar el 2022 o el 2023. Sí. Saps què vull dir? És que no...
Sí, han canviat els criteris, en aquests moments van canviar. Resulta que, en principi, bueno, nosaltres, des de fa més de 20 anys, que tenim subvenció de l'INAEM, és a dir, ja fa molts anys que l'INAEM col·labora, diguéssim, amb el finançament del Premi Born. I el cercle artístic de sempre ha actuat igual en el certamen, és a dir, convoca el Premi Born el mes de març, bueno, dona les bases el mes de març, fins al mes de juny accepta originals, el mes d'octubre dona el premi i el mes de març de l'any venidor, febrer-març, el paga. I per què? Des del mes d'octubre en el març de l'any venidor? Perquè les bases del cercle del Premi Bord de Teatre són molt garantistes i obliguen a comprovar si efectivament s'obre guanyadora, s'obre elegida, compleix totes les bases. I entre d'altres coses s'ha de comprovar que aquesta obra no ha estat representada ni a una sala de barri, s'obre no s'ha publicat, no ha sortit, diguéssim, de l'ordinador o de la màquina d'escriure de l'escriptor, de l'autor, i totes aquestes coses duen el seu temps. I això ho havien fet sempre, i ara resulta que l'INAEM ens diu, que, en relació a la subvenció del 21, que no, que el Premi Bord de Teatre s'ha de pagar dins l'exercici. i que, per tant, això és irregular i, per tant, no accepta que el Premi Born, que els 14.000 euros del Premi Born de Teatre siguin una part de la despesa, i llavors diu que, com que no és una part de la despesa, els descompta del total i diu que el Premi Born de Teatre té superàvit i, com que té superàvit, no és subvencionable i per això ens demana que tornem la subvenció. Vull dir, són uns arguments una mica des del nostre punt de vista agafats en pinces i per això nosaltres mantenim el recurs perquè no estem en absolut d'acord amb aquesta lectura que fa l'INAEM. I de moment intentem que ho entenguin, veurem abans si qualque dia això passa o si definitivament perdem el contenciós, diguéssim, i hem d'acceptar la seva decisió.
Assumpte.
Molt de coratge, que no s'ha de tirar la tua bola mai.
No, en absolut.
Efectivament, el que es tracta és de que s'arregonesqui si ell no es veu, si verdaderament ha passat. Però és que tampoc ho entenc molt, perquè no som sòcia i tal vegada m'hi hauré de fer, ara per apujar això.
Estaria però molt bé, Assumpta, t'ho agrairia moltíssim.
Doncs pues mira, ara que ho dius m'ho pensaré i vindré a fer-me sòcia.
Ja t'hi faig, si m'has gràcies. Fer una crida,
Assumpta, si t'hi faig jo també m'hi faré. Vinga.
Vinga, vinga.
Molt bé, apujar a la causa.
I tots els oients de l'Aldia Menorca que també vulguin donar suport al Cercle Artístic de Ciutadella ja saben que poden fer-ho. Va, anem cap al Consell Insular perquè ja està en marxa, l'oposició s'interessa per l'avantprojecte de la nova llei agrària que el govern balear va fer públic el passat octubre amb l'objectiu de millorar la rendibilitat de les explotacions agràries i facilitar la seva activitat. El PSOE es pregunta quina ha estat la participació de l'equip de govern insular en la redacció d'aquesta normativa, una qüestió que també es planteja més per Menorca, partit que considera que la nova llei envaeix les competències insulars en matèria d'ordenació del territori, no té en compte la realitat singular de Menorca i afavoreix l'increment de places turístiques al camp. I a Menorca la normativa té la simpatia d'organitzacions agràries com Agrame, FACME, o Unió de Pagesos i també l'Associació d'Empresaris Forestals i, en canvi, s'hi oposen el GOP i l'Associació Hotelera de Menorca. La gerent de SOME, Azucena Jiménez, deia això fa uns dies aquí a l'Aldia Menorca.
Que estamos metiendo ahora el turismo en la pallesía y no queremos. Queremos que la pallesía esté bien subvencionada si es necesario y que se le den herramientas para que sean jocs que sean rentables y que sean empresas rentables, pero no hay que meter el turismo en los jocs, porque volverá a pasar lo mismo. Si hemos por lo menos aprendamos de los errores. Si hemos metido el turismo en lo residencial y lo que hemos hecho ha sido echar a los residentes, ¿qué va a pasar en la agricultura? Si metemos el turismo en la agricultura, ¿qué va a pasar?
Assumpta, d'acord amb l'opinió de l'Associació Hotelera? Opera. Qui vol començar?
No, assunta, que ara la senten. Digues, Assumpta.
No. Jo no sé tant com vosaltres, perquè si el PC més Esquimet s'ha oposat en això, tal vegada hauria de començar en Eduard, però bueno, jo me sembla que sempre em havien ratllat fa molt d'anys de diversificar un poc el que és el camp i donar-li una activitat que pogués treure el producte, rentabilitzar una miqueta més el que és el camp de Menorca, perquè de cada vegada el camp està pitjor i per moltes subvencions que li donem no basta, no? I segons tenc entès, això, aquesta llei, l'únic que pretén també és que aprofitar les cases de llocs, les cases de pagès, més bé diríem, que com a màxim són 10 persones que podrien allotjar i comprar els productes i veure el camp, mostrar-li com funciona el camp de Menorca, aprofitant també que el camí de cavalls passa per llocs, aprofitar una estada allà. Bueno, no sé, jo crec que moltes vegades em havien xerrat i és una cosa que si és pocs inquilinos, en aquest cas, pues sí que podria ser una cosa rentable i adequada. Jo també entenc que som, que pugui dir que es converteixin en uns hotels rurals, però jo crec que això no serà així, no serà així, perquè ho veiem a tot Espanya, no? Hi ha poblets que no hi passava ningú i han fet quatre d'una casa, quatre o cinc persones que s'hi allotgen i li han donat una miqueta de vida, tot el camí de Santiago igual, vull dir, coses d'aquest tipus que puguis aprofitar el camp i al mateix temps donar una empenta en el producte agrícola, en els pagesos. Bé, això és la meva opinió, perquè la veritat també desconec un poc tot el que diu la llei.
A veure, jo crec que, Assumpta, que tens una visió un poc endolcida del que és aquesta llei agrària. Jo, encara que sembli estrany, però una vegada estic d'acord absolutament amb el que diu Assumpta. És a dir, a veure, aquesta llei no pretén, en els fons, donar suport al camp de Menorca, o al camp en general de les illes. Si fos així, el que faria seria fer rutes de comercialització dels productes, incentivar la promoció exterior, portar-los a fires gratuïtament. Hi ha mil maneres de que aquests productes de Menorca siguin més rendibles i, per tant, sigui possible treure més benefici de l'activitat agrària. Això seria una llei agrària. Però aquesta llei no fa això. Aquesta llei assumpta el que permet és que qualsevol edificació es pugui convertir sense límits en establiment turístic. Això vol dir, diu, qualsevol edificació que no sigui necessària. Què passa per l'activitat agrària? Que això de que no sigui necessària per l'activitat agrària pot ser una soll, pot ser un estable, pot ser una païssa, pot ser qualsevol caseta mig enrunada, i no tan sols ho permet que se converteixi en un establiment turístic, sinó que li dona la possibilitat de créixer en volum amb un 20% cada edifici. Això suposa, vull dir, que a la llarga, el que ens trobaríem, si això s'arriba a aplicar, és que tindríem un pagès que viu al poble amb dues tanques sembrades i quatre bens, i el lloc es convertiria en un lloc turístic. Perquè perquè ara mateix, en aquests moments, es permet l'activitat turística en el lloc, no com unes condicions, que l'activitat agrària sigui la prioritària, que hi hagi un límit molt fixat, és de fet el PTI. I tot això subvota aquesta llei. Per això se queixa de que també vulnera el que és la normativa menorquina. Però a sobre és que el que està fent, diu, això té tot el error, Nazucena Hernández de Somme, està convertint els llocs en establiments turístics, si es du a terme. I jo crec que això no és el camí. No és el camí per salvar el camp de Menorca. El camp de Menorca s'ha de salvar a partir d'invertir en la promoció del camp, no en convertir-lo en un establiment turístic.
És molt curiós perquè si aixecam la mirada de tot això i mos miram l'economia de Menorca en perspectiva, veiem que des de fa, jo no sé, molts anys, jo crec que des de que vam deixar de tenir una economia basada en les tres potes, primari, secundari i terciari, se'n ve ratllant de so, no?, de la diversificació. Hem de diversificar l'economia, i al final el que fem és el contrari. Qualsevol cosa que tingui problemes, qualsevol activitat econòmica amb problemes, miram cap al turisme per resoldre aquell problema, no? I amb el camp ho estem fent des de fa bastant de temps. Jo crec que, efectivament, com diu l'Eduard, jo crec que en aquest cas hi estic d'acord absolutament, per millorar les explotacions agràries, el que s'ha de fer, crec que és de manual, el que s'ha de fer és promocionar el producte que fa el camp. És a dir, per una indústria, si posam com a exemple una empresa que fabrica, jo què sé, vull dir, perns, i té problemes, el que no farem serà convertir aquella nau industrial en allotjament turístic per resoldre els problemes de l'empresari que fa perns. El que cercarem segurament serà que aquells perns tinguin sortida i trobin clients que vulguin els perns d'aquest empresari, no? Jo és que considero que no estem fent bé les coses, perquè té raó en Azucena. Teníem problemes amb el sector turístic, que no creixíem, havíem de desestacionalitzar. La desestacionalització va servir d'argument, d'excusa, per dur esturisme a les zones residencials, recordeu-ho, en hivern, sí, si llogam cases dins Ciutadella, dins Maó, etc, la gent vindrà. Bueno, mira, ens vam posar a llogar cases dins Ciutadella, dins Maó i per tot. Ara volem fer el mateix en el camp. Vull dir, sincerament, jo crec que això no és solució de res, ni pel camp ni per Menorca, perquè jo crec que Menorca ja té suficients problemes generats per tota aquesta activitat com per encara afegir-ne un altre.
En tot cas, és un avantprojecte que genera dos blocs d'opinió curiosos, no? Tenim el GOP i Asome per una banda, uh-huh. i en canvi el GOP i les agrupacions agràries en contra, enfrontats. No és habitual, això.
Home, no, ha generat unes aliances poc comunes, efectivament.
Sí, peculiars. Molt estranyes.
Però, bueno, de coses més rares s'han vist, sí.
Jo el que m'assembla, a veure, que la paraula clau en aquests moments és avantprojecte. És a dir, això no està aprovat ni tan sols per Consell de Govern. No és que no hagi entrat al Parlament, és que ni tan sols l'ha aprovat el Consell de Govern. L'ha mullat damunt la taula per veure les reaccions. I jo crec que suplic gairebé que s'ho pensin un poc el govern de les Illes Balears abans de fotre aquesta endemesa. Perquè els primers resultats quins seran? Tindrem 2 anys que possiblement no hi haurà gaire canvi. Després 2 anys més en què hi haurà un canvi en quant a més rendibilitat, no tant mal pels pagesos, quedem molt clar, bàsicament més rendibilitat pels senyors de lloc. Això, després ja veurem com se reparteixen. I a partir d'aquí el que tindrem és tot el Camp de Menorca ple de turistes allotjats a qualsevol el que era abans un estable, una païsa, que no tan sols vol dir abandonar el Camp de Menorca, perquè l'activitat turística és molt golosa. Quan se posa dins una banda, expulsa tota l'altra activitat. I això ho ha comprovat. Perdona, si m'acabes...
No,
llavors vull dir, això expulsa qualsevol altra activitat. I després una altra cosa, que ningú ha estudiat amb aquesta llei la capacitat que té Menorca de mantenir en quant a infraestructures viàries, en quant a ús d'aigua, tot aquest increment que portarà encara més a una manificació que sabem que no són capaços d'aguantar, que és un Menorca que no s'aguanta ja. Per tant, té unes conseqüències terribles pel Camp de Menorca i per tots els menorquins en general.
No, que jo crec que ho dramatises d'una manera molt exagerada, perquè... Bé, clar, tothom té els seus interessos. Assume té uns interessos econòmics diferents de la opinió meua personal, evidentment, o teua personal. Però vull dir que em havien ratllat moltes vegades, perquè quants de llocs no s'han venut a francesos, a alemans, americans, jo que sé on. Sí. Per tant, per lo menys poder... a disfrutar els propietaris i els pagesos de donar-li una alternativa més en el seu lloc, no? Com, jo no te diré que puguin fer hotels rurals, no ratll de so, però sí que puguis anar allà, tipus, no sé, quan vas al camí de Santiago, que t'atures, hi ha com un petit alberg, fas el camí de cavalls, vas a fer un cafè, comprar productes, això m'havien ratllat moltíssimes vegades tots els partits polítics, i ho veiem bé.
És que ara es permet això. Ara, en aquest mateix moment, això mateix, en aquestes dimensions que estàs plantejant, és el que hi ha respecte ahir? Que sí, és el que hi ha respecte ahir? A veure, jo he estat a llocs, amics meus que han anat a llocs, està? I queda de no dormir.
Pots quedar a dormir? Ai, doi, sí. És el que jo veig favorable.
Però és que és el que hi ha ara. És el que hi ha ara. Està funcionant ja ara. El que passa que ara s'exigeix que no que l'activitat agrària sigui la principal. No, i ara no es deixa d'exigir. Ara, amb aquesta llei, si se posa en pràctica aquesta llei, pot tenir que tot sigui dedicat al turisme i unes parceletes a activitat agrària. És que està canviant el model, l'assumpte. En aquest moment, el que tu planteges és el que hi ha. El que s'està plantejant amb aquesta llei
és que els llocs es convertesquin en establiments turístics i l'activitat agrària sigui secundària a la funció turística. Això és terrible.
Sí, és així, perquè ja t'he dit que jo he començat dient que la desconec molt, la llei. Vull dir, no l'he llegida, ni l'he vist a fons, no? Sí. Però si és així, verdaderament, no preocupa que si, de més a més, ho compren estrangers en els llocs, encara serà pitjor, m'entens?
Ja, l'única esperança és que davant projecte, quan arribi el Parlament com a projecte de llei aprovat pel Consell de Govern, s'hagin corregit aquestes barbaritats des del meu punt de vista.
Però, clar, la gent del camp no digui res referent a això.
Pere.
No, anava a dir que n'has un terrellat d'una qüestió que jo crec que és important tenir en compte i que potser mereix algun tipus d'explicació. Arrellam del camp de Menorca, com si el camp de Menorca, de més dels pagesos, sa terra fos propietat dels menorquins. I ja sabem que això no és així des de ja fa uns quants anys. Què passa en ses terres, o sigui, en ses propietats menorquines, diguéssim, de sa terra, de ses finques? Passa que no tenen la capacitat econòmica que tenen els estrangers que compren finques a Menorca. Passa que els propietaris menorquins, la immensa majoria, no dic que no n'hi hagi que sí, però la immensa majoria de propietaris menorquins no poden fer una inversió a la seva finca esperant 5, 6, 7 i 8 anys a rebre els permisos necessaris per poder fer aquella inversió. Els que tenen cost, diguéssim, econòmic, financer, aquests sí que ho poden fer. I, de fet, per això s'han venut les finques que s'han venut i els han comprades els personatges que els han comprades, perquè tenen la capacitat econòmica suficient per aguantar els anys de burocràcia i fer diguéssim, s'inversió. Clar, en aquests moments pensar que es fa una llei agrària per beneficiar l'agricultor i es fa d'aquesta manera, això, la veritat és que m'assembla una presa de pèl directament. Vull dir, jo el que crec és que aquí del que es tracta és de veure, vam, si podem augmentar un poc més la rentabilitat de la inversió que hem fet o que pretenem fer. M'enteneu?
Sí,
vull dir que és molt difícil valorar el benefici que em pot treure el pagès d'un lloc d'aquestes coses. Sí, que tindrà gent allà i segurament li podrà vendre producte, però al final, en el pagès el que li agrada és l'activitat agrària, no la turística. L'amo no vol ser camarer, l'amo vol ser l'amo, vol ser pagès. Vull dir, Madonna també, m'enteneu? Vull dir,
sí,
que el que crec que hem de fer,
el
que crec que hem de fer és una llei agrària que realment beneficiï l'activitat agrària, no complementar-la amb altres històries.
Sí, per el que dic, perquè com que es va venguent al camp i qui pot invertir no són nosaltres, sinó els de fora.
Clar.
Clar, clar.
Al final us heu posat tots tres d'acord.
Ah, mira, home. Sí.
No és difícil, eh? Entre nosaltres ja veus, Pere, que no és difícil posar-nos d'acord, no?
Ja ho veig, ja ho veig.
És qüestió de xerrar. El xerrar arriba per tot, eh?
Home, al final la tertúlia té la seva utilitat si comenceu amb desacord i acabeu amb acord, no?
Exacte, i tant.
Sí, sí.
Vinga, va, canviem de sector perquè l'equip de govern insular insta el govern espanyol al ple d'avui a protegir els petits tallers i joieries artesanals de Menorca respecte de la normativa estatal en matèria de seguretat que obliga les joieries a instal·lar mesures de grau 3. I què vol dir això a la pràctica? Núria Dallà, que és presidenta d'Arteme, l'Associació d'Artesans de Menorca, ens ho va explicar durant una entrevista que li van fer fa uns dies.
Estem xerrant de fer una inversió entre 8.000 i 10.000 euros, més o manco, han calculat, i es tracta de posar una sèrie de mesures que m'ho semblen totalment desproporcionades per el que són els tallers artesans, el volum de negoci que tenim i els estocs. És a dir, des d'una caixa forta molt grossa, que no és necessària per res, sensors sísmics, càmeres, bé, tota una sèrie de mesures que m'ho semblen totalment fora de lloc.
Són mesures de seguretat les que enumera Ana Núria, que estan pensades originàriament per entitats bancàries o grans establiments. El temor ha anat en augment en saber que a Menorca ja s'han començat a aplicar sancions a partir de 20.000 euros per incompliment de la normativa. Estem davant d'una nova norma que s'ha fet en un despatx, no?, des de Madrid, i que no té en compte el nostre territori.
Estem ben pirats, Pere. Directament. Estem ben pirats.
Hi ha una cosa que jo... Perdona, Pere, acaba.
No, jo, és que mentre ho comentava, espera, és que és al·lucinant. O sigui, que es fa una norma per garantir la seguretat del teu establiment, de les coses que tu tens, que tu fas, que tu vens i tal, però si t'atreveixes a incomplir la norma que està pensada perquè t'has sentit segur, te claven 20.000 euros. És això, no?
Sí, sí. Sincerament. Sí. Sincerament. Entre 20.000 i 100.000 euros.
Imagina't. Sí. Deixa la porta oberta i que t'arrobin directament. Vull dir, no esperis
una
que vengui.
Una locura.
És que, per favor.
El que s'exigeix, jo m'ho he mirat, i portes antibales, sensors sísmics, reixes extensibles i caixes fortes d'alta seguretat. El que passa és que jo el que m'acrida l'atenció moltíssim és que aquesta normativa és del 2014, 2011, i la llei bàsica és del 94. I, per tant, és ara que se'n resolt aplicar-ho. Perquè això fa un munt d'anys que està vigent. Llavors, aquí no cap d'entendre, m'acosta pensar dins el meu cap, com pot ser que des de la darrera normativa que surt d'això és del 2014... la llei de seguretat privada del 4 d'abril del 2014, i que 11 anys després es posin a sancionar. És que és absurd.
Aquí a Menorca el tema ha explotat perquè una artesana menorquina va publicar un vídeo a Instagram explicant que li han aplicat aquesta sanció de 20.000 euros per incomplir la normativa, sí.
Una normativa del 2014. Jo crec que des de l'estat espanyol, governi qui governi, hi ha una mancança de, diguéssim, no sé com de...
Sensibilitat.
De sensibilitat, de finesa, amb sí. De sort. Com se pot aplicar el mateix a una gran joieria, a un taller d'aquests que fabriquen joies a l'engròs en sèrie, a un petit taller artesanal? És que, clar, això passa aquí, i passa a Barcelona, no sé on tot ho sabràs bé, el Raval està ple de tallers de joieria.
I tant.
I passa a Toledo, que veus quant hi passeges. Llavors, com se pot tenir tan poca sensibilitat ni tan poc coneixement de quina és la realitat econòmica de la ciutadania de l'estat espanyol? És que és absurd. Per esquí la van fer el 2014, que era un govern d'un color, i per esquí la volen aplicar ara. El 2025 és un govern d'un altre color. No, crec que, en sèrio, que hi ha que posar les mans al cap de veure aquesta manca de coneixement i sensibilitat de la realitat social. És que jo me poses pèls de punta.
Totalment, perquè aplicar una cosa de que verdaderament són grans empresaris de la joieria no és el mateix que petits artesans que fan dos anells cada dia o una braçoleta, m'entens? És que això és injustíssim i no coneixen la realitat per res del que són els barris, els petits pobles, les illes, no sé, sembla increïble que no hi hagi ningú que tingui coneixement, ningú, me refereixo a qualsevol partit o gent que fa les lleis, que pugui fer uns disbarats tan grossos, és que és una locura, això.
Sí, sí. Però és que, a més, jo penso, està molt bé, per exemple, que en els bancs que solen tenir caixes forts on estogen elements que no són seus, que són dels seus clients i tal, que els exigeixin una sèrie de normes de seguretat, perquè, lògicament, els governs han de mirar per garantir la seguretat de tot el que és dels seus ciutadans. Fantàstic.
O joiers d'envergadura.
Sí, però fins i tot els joiers d'envergadura tenen allà dins objectes seus propis, vull dir que si els roben són ells els perjudicats, vull dir que clar. Jo crec que han de ser els primers interessats en tenir les mesures de seguretat que evitin que els robin, no sé, no crec que sigui necessària una llei perquè els hi digui no, tu has de tenir aquesta caixa fort i després has de posar aquests... Bah, no sé, és que m'assembla absurd.
I verdaderament en els qui afectaran és en els petits que no en tenen, vull dir, això, i es forraran de multes a costa dels petits.
No, és que a veure...
fet la seva manera i segons la llei, no?
És que si un taller petit li poses 20.000 euros de multa, el tanques directament. Estàs atacant la petita empresa, el petit autònom que té un taller, i això és vergonyós, vull dir, jo no sé, es clama al cel. I el que no entenc, el que no me puc llevar del cap és que una normativa que comença el 2009, el 1994, que segueix el 2011, se refà el 2014 i que se comença a aplicar ara, és que és un absurd tan gros que sembla ja gairebé arbitrarietat. Perquè, què vol dir? Que és qui un mes abans no ho tenia bé i fa 20 anys que està en marxa. No, com pots ara posar 20.000 euros de multa a un artesà? Per què? Si fa 20 anys que està i no l'hi has posat. Això és una arbitrarietat. Sense llei, si no s'aplica des del principi a tothom per igual, és una arbitrarietat. I, per tant, és inacceptable del tot, però...
Ara és un afany recaudatori, més que res, és un afany recaudatori. Perquè
això sembla, si
no, sí. Pues la veritat és que és el que sembla, a no ser, perquè això també és qui coneixem un poc l'administració pública, sabem que va així, que hi hagi de cap de negociat o que hagin posat d'encarregat d'aquest tema a qualcú que vala un poc i s'ha volgut posar medalles fent complir aquesta normativa de fa 25 anys. Creu-me que les dubtes és un home que se té que derogar o que se té que fer un reglament nou adaptant aquesta normativa a les realitats diferents. És a dir, que no s'exigeix que el mateix un petit taller que una gran joieria o un banc. Però bé.
I en aquesta mateixa direcció, Menorca, Balears i govern espanyol semblen estar enfrontats perquè, tal com denuncia avui l'equip de govern insular al ple d'avui al Consell, el govern central no vol limitar la norma estatal que permet embarcacions privades es puguin llogar fins a 3 mesos l'any com si fossin embarcacions comercials. El Partit Popular alerta que obrir la porta a l'activitat comercial d'embarcacions privades sense una regulació adaptada al territori suposa augmentar encara més la saturació del litoral menorquí. Hi esteu d'acord?
Sí, absolutament. Per una vegada, i que no es desbresqui de precedent, estic completament d'acord amb el govern de les Illes Balears del Partit Popular.
Jo també totalment d'acord.
Bueno, és una broma, Assumpta.
Ho sé.
Vull dir, a veure, el que és, jo avui he seguit el plenari una estona del Consell i m'ha cridat molt l'atenció, l'acord és unànim. Encara que el PSOE posa els seus emperons en quant a que diu que això està previst que... Vull dir que el PSOE no hi ha estat d'acord, crec recordar, perquè diu que això està previst que amb un desenvolupament de la llei estatal. Bé, de moment, el que ha fet el govern de les Illes Balears és posar fre a aquesta barbaritat, perquè no és tan sols la massificació turística, no. És que llogar barques privades durant més, vull dir, com si fos un negoci, també és una seguretat que es posa en perill.
Clar.
Han de tenir aquestes coses, no el mateix, les revisions que fan una empresa que lloga, que té que tenir tot això, que és qui té una barca i la lloga, tan alegrement. Vull dir, és tot una qüestió de més massificació i manco seguretat. Per tant, jo crec que si la normativa que va posar el govern de les Illes Balears és adequada. També és cert, i hem de ser justos, que des del govern de l'Estat se diu que s'estan invadint competències estatals. I aquí hi ha una gran nebulosa també amb això, perquè no s'ha posat la frontera clara mai en quant a aquests aspectes. Però de moment, el qui està actuant en funció de la necessitat dels menorquins i menorquines és el govern de les Illes Balears i no el govern de l'Estat. Així de clar.
Sí, sí, no, i a més, Clar, és una miqueta incongruència que ratllàvem abans amb la història del camp, no? En aquest cas al revés. És a dir, el govern de l'Estat pretén que totes les barques privades es puguin llogar turistes durant 3 mesos. Imaginem, juny, juliol i agost a Menorca, en la quantitat de barques que hi ha, moltíssimes d'elles sense amarre, sense poder ser a la mà, que ets a tiren i ets a recueixen i ets a treuen quan ets empren. Vos imagineu el caos que això significa? Quanta gent pot assecular-se en el pla de Ciutadella qualsevol dia d'estiu amb una barca llogada que ha de tirar a la mà?
Et salten les bosses de seguretat i tota la gent que ve es pensa que en sàpiga la mà és bona de manejar i no ho és. Sí. I el que diu, el que deia un Eduard i tu, que la inseguretat es multiplica amb embarcacions privades moltíssim, moltíssim. Sí.
A més, és el que també hem de tenir en compte. Si tu tens una empresa de lloguer de barques, tens una normativa de seguretat en quant a passar inspeccions, que les barques privades no tenen, no passen inspeccions. Clar. I tu molla, perdoneu l'expressió, però és així, molla 2 guiris o 3 o 4 enmig de la mà amb una barca que no està en condicions. Què passarà? Doncs pues ja ho sabem, que Salvament Marítim haurà de córrer i ho pagarem entre tots. I a més, a veure, el que diu en Pere, és cert, però és que a més hi ha la cosa d'aquestes barques que fondegen allà on es dona la gana perquè no hi ha marraments. I si això, si ho incrementaràs, ho duplicaràs, ho triplicaràs, però des de cada vegada serà pitjor.
Sí, quantes vegades no veus un que amarra, tira sàncora allà on no toca i te ve damunt i tothom li diu, ah, on vas tu? No sé què. Saps? Sí. Imagina't si això es multiplica i poguessin fer llogar a tothom una barca, seria, vamos, terrible. Després, quan hi ha un accident, tothom plora i mos posant la cervellera després d'haver caigut, no? I sempre passen aquestes coses. Per tant, jo estic totalment d'acord amb la decisió del Consell de que això se prohibeixi i no sigui tan bany.
I que no en ratllin més de la història aquesta.
Que no en ratllin més,
és que, de fet, el problema és que el govern de les Illes Balears passa normativa aquesta i la delegació del govern de l'Estat a les Illes Balears fa un requeriment dient que es d'invadir les competències i que per tant, ho tirin per enrere. Llavors, això és el problema que qualque dia haurem de plantejar, és més de fons el problema. El problema és el respecte a l'autonomia que el manco fixa en els estatuts i que moltes vegades no el respecta. I això, des del govern de l'Estat, respecte al govern de les Illes Balears, vegades, i des del govern de les Illes Balears respecte al Consell de Menorca, i a vegades al Consell de Menorca dels ajuntaments. I crec que se té que delimitar molt bé les competències de cada un per tenir clar que a que nostra puguem comandar nosaltres, punyeta. Però allà, clar.
Eduard Riudavets, Assumpta Vinent, Pere Begú, un plaer, com sempre, escoltar-vos aquí a la tertúlia del Dia Menorca. Us veiem d'aquí a 3 setmanes.
Ala, idò. Sí? Abans de Nadal, no?
Abans de Nadal. Ens menjarem els torrons.
Farem un brindis.
Vinga.
Gràcies, que vagi bé. Bona setmana.
Vinga, abraçada a tots.
Adéu, igualment. Adéu. Gràcies. Adéu.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
A Silmé estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmo.
Fendol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
I fem un apunt cultural per acabar el programa. Anem a Ferreries perquè a les 7:30 a Cas Vesins, l'Associació de Veïns de Sant Clusa organitza un taller de codolades amb Lluís Mir, Zès Coll i Marc Barceló. Acabem aquí, que tingueu un bon dia i tornem demà a partir de les 12. Com sempre, gràcies i bon dia.
Saps que te dic que mos veiem demà.
I les pobres princesitas lloraven desconsolades i su padre les gritava que por favor se callaran.
Escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia.